Vinga, 5 minuts que passen de 8:45. Seguim en directe aquí al Camins, a Ràdio Estel. Hem parlat una mica de com queda la situació de l'Espanyol, de la seva temporada, del seu futur. Situació cruel i complicada. I ara també volem parlar una mica del Barça. Ens agrada moltíssim, ja ho sabeu. Perquè ahir al Camp Nou hi va haver una festa que diria que va resultar força perfecta, força rodona. Comiat del Camp Nou, tal com el coneixem, del propi camp, comiat de Jordi Alba, comiat de Sergio Busquets. Per tant, moltes emocions sobre la gespa, a més, tot adobat amb un partit força bo contra el Mallorca, amb el doblet d'Ansu Fati, per exemple, i aquest golarro de Gavi. Ja sabeu que el Barça comença les obres de remodelació de l'estadi, del seu estadi, i per això la temporada que ve jugarà els seus partits a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a la zona de Montjuïc de Barcelona, i serà fins al novembre del 2021. 4 en principi, per tant més d'un any d'exili, podríem dir, allà al Lluís Companys. Per parlar-nos una mica de tot el que hem viscut ahir al Camp Nou, també de la seva experiència a l'estadi, ja podem saludar una persona que diria que en els darrers anys s'ha perdut pocs partits al Camp Nou i que ha viscut cada nit màgica, també emocionant, i també algunes decepcions que l'equip blaugrana ens ha regalat. Ens refereixo al narrador del Barça jugar a RAC1, Joan Maria Pou. Joan Maria, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, per entrar aquí a Ràdio Estel i xerrar una mica en els nostres dilluns esportius. Escolta, des del 2000, no?, que ets narrador del Barça jugar a RAC1.
Sí, des del maig del 2000 fins ahir, 28 de maig de 2023, he fet tots els partits del Barça al Camp Nou des de la mateixa cabina, cabines 18-19 de l'estadi.
Escolta, i t'has perdut algun partit per alguna circumstància?
No, de fet, jo, per exemple, no m'he perdut cap partit per trobar-me malament o per malaltia o per estar de baixa. I els partits que no he narrat jo ha estat, fonamentalment, només hi ha hagut dues raons. Una, quan la Lliga ja està decidida, des de fa uns quants anys els del Barça jugarà que ho fem un joc amb els oients, i és que canviem el rol que tenim habitualment a les transmissions. I aleshores fem el que en diem un canvi de papers i tothom doncs assumeix una responsabilitat que normalment no té durant la temporada.
Per cert, si em permets dir-te, Joan Maria, a mi m'encanta la transmissió del Barça jugar a RAC1, però a més quan feu aquests jocs és que li doneu un incentiu fantàstic, perquè vaig escoltar-li de la competència de l'altre dia.
Sí, sí.
I bé, és que m'ho vaig passar pipa.
És a dir, quan el partit, diguéssim que ja ha perdut qualsevol interès competitiu i acostuma a ser això a un, dos, aquest any han estat quatre, perquè mira, perquè el Barça guanya la Lliga amb molta antelació,
sí.
Doncs hem fet aquest tipus de situacions i aleshores no m'ha tocat anar a mi. I després hi va haver un parell d'anys que vaig fer el programa informatiu dels vespres, el 9C, a RAC1, i va haver-hi un partit, recordo perfectament, que jo vaig començar a fer el partit des del Camp Nou i la direcció em va demanar que me n'anés de la cabina cap a l'estudi perquè hi havia novetats al Parlament, i va ser el dia que van investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. I el Malvasté i el Bundó vam fer un programa especial des de l'estudi. Però vaja, en la resta de casos sempre he estat jo qui ha explicat els partits des d'aquella cabina.
Ahir un cop més vas estar a l'estadi. Per tant, com vas veure aquesta festa de comiat de Busquets, de Jordi Alba i del propi Camp Nou? Jo crec que amb la celebració de la Lliga, que va ser la setmana anterior, tot està quedant prou rodó, no?
Sí, jo crec que ahir la festa va ser realment molt, molt rodona. Feia un dia de nassos, el camp estava ple, el partit va ser molt divertit i molt entretingut. El Barça va guanyar 3-0 i hauria pogut guanyar, sense exagerar, 6 o 7-0. Hi va haver un parell de rematades al travesser, hi va haver algunes aturades al porter, oportunitats relativament clares per fer més gols. Vull dir que va ser un partit molt, molt entretingut, i jo crec que el comportament del públic va ser impecable. Jordi Alba i Sergio Busquets es van poder acomiadar de la seva gent com es mereixen dos jugadors que han format part d'equips de llegenda del club. I després el més important ahir, no?, que la gent era molt conscient que s'estava dient adéu a un recinte doncs, que durant aquests 66 anys ha estat importantíssim pel barcelonisme, i que no és que diguéssim que el camp vagi a terra, però evidentment es farà una reforma profundíssima, i quan, si tot va bé, es torni al camp el novembre del 24, doncs ja res serà igual, no? I per tant s'havia d'acomiadar el vell Camp Nou d'una manera especial. Jo crec que tothom ho va entendre, els jugadors jo crec que també van entendre que l'últim partit oficial de la història del Vell Camp Nou havia de ser una victòria, pot semblar una anècdota, però jo crec que està bé que sigui així. I s'hi van posar des del primer minut, i després la festa de comiat jo crec que va ser molt rodona, perquè va ser relativament curta, a barraca, sense gaires pretensions, però molt bonica.
Us vaig escoltar que explicàveu que, clar, per portar-te algun record, no?, alguna mena de souvenir, entre cometes, de la cabina en què has fet aquestes narracions, és complicat, però no sé si vas aconseguir emportar-te algun record o si vas fer algun ritual per acomiadar-te d'aquest Vell Camp Nou, podríem dir-lo així.
Em vaig fer una... Jo no soc gaire de fer moltes, moltes fotos i de fer molts vídeos, però ahir realment per mi era un dia emocionant. Per mi ahir era un dia molt especial i sí que vaig fer fotos, vídeos des de tots els punts de vista d'un espai que per mi és importantíssim i ha estat importantíssim durant 23 anys. I pel que fa a endur-me algun record, realment és que no es pot, perquè és que no hi ha objectes petits, diguéssim, que et puguis endur a la cabina, no? La nostra cabina, a banda de les finestres per tancar o no la cabina i dels tamborets, hi ha una taula doncs, on apuntes les coses i on poses els aparells, etc. No hi ha molt a triar. Uh-huh. I l'enganxino ni diu que aquella és la cabina de RAC1, doncs està allà enganxada des de fa tant de temps que tampoc me la vaig endur. Però vaja, que records en tinc, evidentment, els més importants els tinc dins del meu cap, uh-huh, gravats a foc, i després, doncs això, que vaig poder-me fer un munt de fotos amb els companys i de l'espai, doncs per recordar com era la cabina, no?
Jordi Alba, Busquets, dos adeus il·lustres i una mica les darreres peces d'aquell Barça de Guardiola que encara pertanyen a l'equip, no? I aquell Barça de Guardiola que ens va, doncs, enlluernar, enamorar a tots. El millor equip, no? Estarem d'acord? El millor equip que ha pisat la gespa del Camp Nou?
Sense cap mena de dubte, el millor Barça de la història és aquell, i concretament Sergio Busquets és un pal de paller d'aquell equip, no? Jordi Alba arriba posteriorment i ell forma part d'un altre equip que va fer història, uh-huh, que és el Barça Luis Enrique, no? Jordi Alba en aquell triplet i en aquell 5-6 és una figura importantíssima. I són dos jugadors que han guanyat molt, uh-huh, aquests més, molt més que Alba, perquè també això va arribar abans al primer equip, sí. I que formen part, per tant, dels millors Barces de la història, però és veritat que tots dos també surten a la foto de les grans catàstrofes europees, no? Uh-huh. I també surten en algunes converses, en algunes acusacions, diguem-ho així, d'haver aprofitat moments concrets de la història del club per firmar contractes absolutament desproporcionats, i van pagar una mica els ser jugadors molt ben pagats cada vegada que el Barça doncs, s'esfondrava a Europa. Uh-huh. I a mi el que em va agradar d'ahir, sí, és que al final ahir tot això es va oblidar i el que es va recordar és això, no? Que són dos jugadors que han defensat un munt de vegades la samarreta del Barça, que ho han fet fonamentalment amb èxit, uh-huh, i que per tant ahir era un dia de dir gràcies per tot i fins aviat, una abraçada, no? I continuem endavant, i així va ser.
Joan Maria, volia demanar-te, mira, jo tinc curiositat, perquè clar, has narrat moltíssims gols, tenim gols que els tenim a l'imaginari. Jo diré quin és el meu gol favorit amb les teves narracions, a veure si estàs d'acord, i segurament tu tindràs un altre, però jo estic molt enamorat de la narració del gol de Messi, el gol contra el Bayern de Múnich, aquí a l'anada al Camp Nou, aquell que es va fer a Boateng, i la manera en què ho vas explicar. No sé si és el gol en què et vas sentir doncs, més eufòric, segurament no. Quin és el gol favorit, la teva narració favorita de gol d'aquest Camp Nou?
Clar, el Camp Nou, que triar un gol, per exemple, jo hi ha un gol que el tinc molt present en la meva carrera, mm-hmm, perquè potser és un dels primers gols decisius que explico quan RAC1 encara tot just estava traient el cap, que és la xilena de Rivaldo contra el València, sí, que classifica l'equip per la, sí, Champions quan l'equip estava fora. Uh-huh. I és una xilena preciosa i meravellosa des de la frontal de l'àrea, i recordo l'explosió de l'alegria del camp, que fins i tot després, quan es va acabar el partit, hi va haver una invasió pacífica, la gent es feia fotos i tal, per celebrar-ho. No? Aquell el tinc molt, molt, molt present. Però jo, per exemple, si m'he de quedar amb un partit sencer, a mi el 5-0 contra el Madrid de Mourinho, sí, és un dels repassos futbolístics més indiscutibles que he vist mai a l'estadi. Jo crec que allò és un partit que s'acosta una mica a la perfecció futbolística d'aquell equip.
Uh-huh. Escolta, creus que aquest canvi d'estadi afectarà a l'equip o no?
Jo crec que la temporada que ve pot ser una temporada molt dura. Hem de veure què és capaç de fer la direcció esportiva i els responsables dels números perquè el Barça tingui la plantilla més competitiva possible, i jo crec que l'acabarà tenint. Però l'any que ve és un any molt complicat perquè el Camp Nou és molt Camp Nou, i Montjuïc és un estadi fred, desangelat, hi ha pista d'atletisme, és molt més petit, no és fàcil accedir a la muntanya, ja hi ha molts socis que estan dient que s'esperaran, i per tant serà un repte especialment difícil tant per l'equip com per la Junta com per la direcció esportiva aconseguir que el Barça sigui igual de competitiu, perquè en el fons si tu diràs que estàs jugant a casa, però en el fons no estàs jugant a casa. Mm-hmm. M'explico? No,
jo deia el...
I sí, clar que l'afició serà la teva, i clar que al final serà el camp on tu jugaràs tots els partits com a local. Però jo crec que tots plegats ens farà una mica estrany. Ara, ja fa temps que se sap que això ha de ser així,
sí.
I per tant el que es tracta és que tothom intenti remar amb totes les seves forces, sobretot els jugadors, per intentar oblidar que allò no és el camp del Barça. Mm.
Jo recordo aquella Supercopa d'Espanya contra l'Atlètic de Madrid, jo crec que era el Barça de Robson, en què jugava Ronaldo, no? I va fer aquella cua, aquella elàstica, no? Aquella elàstica Ronaldo i de la penya. I quan veig aquelles imatges, que estan molt repetides per aquesta generalitat de Ronaldo, sempre penso que estrany, no? Veure allà el Barça. Però bueno, la temporada que ve veurem com prova. Escolta, ja la darrera pregunta, que no et volem robar més temps. 2025, Champions League, ven amb un Messi?
Hòstia, seria... vaja, seria espectacular. Jo crec que costarà molt. Veurem si torna o no torna. S'han de donar moltes circumstàncies perquè pugui ser així. Però si el 2025 hi augmenta amb un Messi, estarem parlant de la coronació definitiva d'una carrera, i estàs provocant que m'imagini un final de Hollywood d'aquests que queden per sempre. Seria, evidentment, meravellós.
Efectivament.
Em costa molt de creure en un món.
Sí, perquè aquí tenim moltes variants, eh? Tu deies, eh? Han d'encaixar moltes peces. Però bé, aquesta marxa de Jordi Alba i Sergio Busquets, més alguna venda, jo què sé. Jo tinc la sensació, ahir veient a Messi a l'estadi Lluís Companys, no té res a veure, estava vivint el concert de Coldplay i ja està. Però és veure'l per aquí i dius, escolta, aquest noi, què fa que no està aquí a Barcelona? No, jo, a mi em passen aquestes coses.
No, però això que et passa a tu, li passa a molta gent i li passa amb ell. És a dir, jo crec que això tothom ho té força clar, que Messi s'hauria quedat aquí i la família també, i que tenen moltíssimes ganes de tornar, i que per poc que es donin les circumstàncies tornarà. Però no és fàcil, perquè veurem quant temps es pot esperar Messi a l'hora de triar el seu futur, quant temps necessita el Barça, i si després és un punt de vista econòmic, tot quadra entre el Barça i Messi, i després entre el Barça i la Lliga. Però que si fos pel desig del jugador i pel desig del club, jo crec que és evident que Messi sent que Barcelona és casa seva, no? I a la que aquests dos anys que ha estat a París, a la que ha pogut, no ens ha vingut cap aquí sense la de casa seva, sopars amb els seus amics del vestidor del Barça, i això és així. Però després ja veurem què passa.
Mentrestant, mentre esperem a veure si doncs totes aquestes peces terminen encaixant, si em permets, Joan Maria, jo tindré aquests somnis una mica humits amb aquesta narració teva en qualsevol estadi d'Europa, dient al 2025, o al 2024, també ho acceptaria, ben amunt Messi. El Joan Maria Pou és la veu del Barça, juga a RAC1 des de fa 23 anys, i avui ens ha ajudat a repassar una mica la temporada del Barça, el que es ve a sobre, aquestes festes de comiat tan emotives, i doncs el comiat també que va viure ahir en directe a l'estadi. Joan Maria, mil gràcies per estar amb nosaltres, un plaer molt gran.
Una abraçada, fins la propera.
Vinga, doncs Joan Maria Pou, que ens ha regalat aquesta estona de ràdio, ara fem una pausa, i de Joan Maria Pou a Maria José.